Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 es va inventar Jordi Vendrell, aleshores a la sintonia de Catalunya Ràdio, i que aquesta temporada, com sabeu ja, podeu trobar en format podcast a partir dels divendres al migdia a vilaweb.cat i també en format radiofònic clàssic a través de més de 150 emissores de tot el país que el repeteixen cadascú a l'hora que volen, cadascuna a l'hora que volen. Com que el podcast també l'escolta cadascú a l'hora que vol, doncs ni diguem bon dia, ni diguem bona nit, ni diguem res. Deixem uns xiquets i xiquetes. Com sempre, el Martí Crespo. Què tal, Martí?
Hola.
Avui vestit de dragó català.
Sí.
Això és l'equip de futbol, què?
De rugby 13. De Perpinyà.
Rugby 13 de Perpinyà. El Joan Jofre. Què tal, Joan?
Molt bé,
quina cosa rara ens explicaràs avui?
Una cosa que us posarà nerviosos. Parlarem de privacitat a internet.
Ui, mare de Déu. Va, això serà després de la pausa. El Jordi Carreño a l'altra banda dels vidres, i amb nosaltres Marc Teixidor, soci director de comunicació d'Esguard Publicacions. Marc, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt de gust de tindre't així. Com sabeu, Esguard ha estat i és la primera revista amb per iPad i per iPhone i per totes aquestes maquinotes en català, que ara s'ha aventurat, i per això tenim el Marc aquí a traure una segona revista. Passeu a ser ja un grup, això?
Sí.
Que és la revista Sentits, que a part dels que tingueu iPad o maquinetes i pugueu baixar-vos els, revistasentits.cat, i trobaran tota la informació.
Tota la informació i tots els continguts audiovisuals que tenim a la revista.
Molt bé, per tant, amb el Marc i amb la gent d'Esguard Publicacions i amb l'equip habitual de l'Internauta farem el programa d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Això que anem fent seccions, un dia hauríem de fer secció de vestimenta del Martí Crespo. Què m'has dit que és això, dragons catalans?
Dragons catalans.
Que em perdonen, és de Ràdio Arrels, ja sé, però jo això del rugby no ho he entès mai.
El principal equip català de rugby 13.
Molt bé. Doncs,
que el rugby normalment és de 15.
Bueno,
que en van fer,
sí.
Mantellados.
N'hi ha dos, hi ha dos tipus de rugby, són amb federacions diferents. De fet,
i rugby 7, em sembla.
Rugby 7, sí, però el rugby 7 depèn del 15.
Ja, prou, eh?
I res, i ara justament s'està jugant a Europa.
Que són els que juguen amb equips anglesos, no?
Sí, la Superliga anglesa. I ara s'està fent la Copa del Món a Europa. Em sembla que és l'11 de novembre que la selecció francesa, que pràcticament és els dracs catalans, juga a Perpinyà.
Molt bé. O sigui,
tindrem un partit de la Copa del Món a Perpinyà.
Segur que el germà Capdevila hi va.
Sí.
Sí, el teu soci és un fanàtic d'això també, sí,
sí,
és veritat. Sí. Bé, doncs com cada setmana el Martí Crespo ens introdueix, a part del rugbi, en el convidat que tenim al programa.
L'informe de Martí Crespo.
Doncs mira, parlant d'en germà, fa poc més d'un any doncs, que va passar en germà Capdevila justament per l'Internauta, justament per presentar-nos el primer setmanari al nostre país i en català, doncs pensat exclusivament per iPad. L'Esguard, que és com es diu, la revista, va néixer sols 2 anys després de la comercialització de les primeres pissarretes d'Apple, i des d'aleshores doncs, la revista no sols ha aparegut puntualment setmana a setmana, sinó que ha crescut en continguts i audiència. Ja se n'han publicat una 60 de números i té més de 10.000 subscriptors, i també ha augmentat en capçaleres. I és que des de fa poques setmanes, doncs Esguard Publicacions, el grup, ha presentat una nova revista per iPad, Sentits, sobre experiències gastronòmiques i vinícoles. En l'acte de presentació a la botiga d'Apple del Passeig de Gràcia a Barcelona, com no podia ser d'una altra manera, en Germà Capdevila va explicar que tenien molt clar que la segona aventura digital d'Esguard havia de ser una revista d'aquesta temàtica, perquè és una de les expressions més potents de la cultura catalana i la que més ens projecta al món, segurament, en aquests moments. Sentits, que es distribueix gratuïtament durant el primer any des de la botiga App Store d'Apple, és dirigida per l'activista gastronòmic i comunicador Jordi Ávila i la sommelier Anna Vicens, I té de col·laboradors doncs, uns quants professionals del periodisme gastronòmic com Salvador García Arbós, Trinitat Gilbert, Joan Gómez Pallarès i Míriam Santamaria. Revistasentits.cat, que per cert, em té bastant encuriosit, tant Sentits com Esguard, que tenen web, és a dir, tenen adreça web, però després redirigeix a Facebook.
Uh-huh.
És a dir, el concepte, jo encara sóc d'aquells clàssics que...
Que a vegades... la web és la web, eh?
Sí, 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 sí que sí, necessita... La web és la base i des d'allà distribueixes, però aquí la web és una URL i te'n vas directament a xarxes socials.
Ara mateix sí. De fet, és aquesta vocació editorial que tenim, la vocació de grup, que és el nostre principal valor, aquesta capacitat que tenim de fer diverses publicacions, i l'Esguard ens porta una feinada terrorífica, el fet de sortir cada setmana amb nous continguts i enregistrar-los, com aquell que diu, en temps real, a la mateixa setmana. Estem gravant l'entrevista que surt el proper dia. I de fet, sí que necessitem un hub de sobretot de l'editorial que pugui distribuir-se a les webs o blogs de les revistes, en aquest sentit. Però per ara sí, per ara, com que de fet som nadius a la xarxa, som nadius online, vam decidir doncs, en una primera etapa doncs, redireccionar-ho cap al nostre hub social, que és Facebook.
Escolta, deu haver gent que ens està escoltant que no ha vist mai una revista Peripat.
Mm-hmm.
O que ha vist només aquells vídeos que, uh-huh. que circulen, no? Què troba una persona que té de diferent l'experiència de la revista de paper amb la revista online?
Diferents coses. Primerament, a nivell formal, les revistes doncs, tenen unes narratives pròpies que s'adapten sobretot a l'ús que fem els consumidors o els lectors o els usuaris de pissarretes doncs, davant d'aquests dispositius. El nostre comportament és molt diferent amb una revista en paper que amb una revista en digital. Per tant, les narratives periodístiques han d'estar perfectament adaptades a la pissarra, en aquest sentit, a la pissarreta electrònica. Des de la tipografia fins als titulars, fins a la manera de redactar i la inclusió doncs, d'elements multimèdia.
Què és el que crida més l'atenció? És una revista que en compte de fotos té vídeos.
Té fotos i vídeos, en aquest sentit. No? Mm. I la versió, per exemple, la versió d'iPhone és molt exemplificant perquè el telèfon l'utilitzem en múltiples aspectes de la nostra vida que a vegades no podem prestar prou atenció a l'element audiovisual. Aquí hem optat doncs, per introduir una nova narrativa que és l'escolta sencera de l'entrevista o de la conversa mitjançant àudio. Per tant, pots consumir aquest producte, ja sigui al metro, anant en bicicleta, anant a caminar o fent qualsevol altre tipus d'activitat que no t'obliga doncs, a prestar-hi l'atenció visual que requereix el fet audiovisual.
Però que el que feu és, diguem, passar l'àudio brut de l'entrevista? O sigui, quan, normalment un periodista quan entrevista algú, si uh-huh. ho grava, si és uh-huh. els que grava, grava l'àudio en brut i després això ho transcriu i normalment la transcripció té molt de manipulació en el sentit més etimològic de la paraula, uh-huh. no en el sentit lleig, eh? Què oferiu, el brut, la conversa original o el...
De fet, el nostre brut, com aquell que diu, és net, perquè gravem interrompudament, ara estem fent una gravació, precisament estem gravant a Franca Masú, gravem 30 minuts sense talls, format amb àudio i amb vídeo, els gravem tots sencers, d'aquí no en traiem 3, 4 peces, 5 peces per la revista de la setmana, però, francament, per ara encara no ens hem trobat, després de 61 números, que hàgim hagut de tallar cap entrevista. I ja busquem que sigui aquest punt més, més autèntic, més que una entrevista, és una conversa, per tant, ja ens agrada doncs, que tingui aquest aire més de conversa. I, per tant, sí, és un so directe que es grava amb equips professionals quan gravem l'entrevista audiovisual. Per tant, és el brut, però en aquest cas doncs, és una conversa neta.
En aquest cas de la nova publicació, Esguard és una publicació molt, molt assentada ja, però diguem, en el cas de Sentits, no sé si puc fer la broma, però escolta, l'iPad, les dues coses que no fa és ni olorar ni tastar, no?
Exacte.
Diu, ja ha fet cara, el Marc ha posat cara de dir, ja estem en la brometa de sempre.
No.
L'ha fet, sou testimonis de que l'ha fet o no?
Sí. Diguem-ne que el valor afegit que afegeix a la revista Sentits és la capacitat doncs, de que el lector té una experiència immersiva tant amb el producte com amb la destinació, com amb l'experiència doncs, que vivim. És a dir, intentem explicar què hi ha al voltant d'aquests productes excel·lents que tenim a casa nostra. Quines persones humanes hi ha al darrere, quins entorns, quina és la cultura que ha ajudat a que aquest producte, un vi o un restaurant o un tipus de cuina, doncs tingui l'expressió que té. Per tant, sí, encara ens falta el fet de l'olorar, que tots, que segurament ja hi arribarem.
Hi havia una temporada que algú va inventar una manera d'olorar per internet. En recordeu d'això?
Sí, va sortir, sí, el recordo.
Hi havia una màquina que et permetia transmetre olors.
Per l'ordinador, però és que ara he vist que uns japonesos, aquesta setmana ho he vist, que ja estaven preparant una aplicació física, en aquest cas, que s'instal·la sota l'iPhone, i per exemple, i et genera olors.
Oh, això ho compraran aquests.
Segur. De fet, ara em fas pensar...
Ha de sortir un dia d'aquests.
Fa dues setmanes vam publicar l'entrevista o la conversa de la Chiaran amb el Neil Harrison, que és el primer...
Sí, el vam tenir aquí a l'internauta, sí.
Doncs,
personatge interessantíssim.
Molt interessant, molt interessant. De fet, la manera que ell interpreta els colors... a partir de sons, a partir de notes musicals, no deixa de ser com aquella última frontera, no? És la capacitat d'interpretar o d'augmentar la capacitat sensitiva que tenim a partir de la tecnologia. Ell ho fa amb la vista i l'oïda, amb l'olfacte, diguem-ne, que és la propera frontera, en aquest sentit.
Sí, de fet, ja estaven treballant, hi havia alguns projectes de la Fundació Cyborg aquesta que tenen, doncs que ja treballaven en l'olfacte, sí.
Però, a banda de no poder olorar encara, el que està molt bé és la secció per aquesta que teniu de gent en xarxa.
La nevera
aquesta que té imants enganxats, de poder fer clic i poder anar al web directament que vosaltres esteu recomanant.
Més que, sí, i recomanant o posant en valor. Tenim una comunitat, i ho sabeu vosaltres, una comunitat gastronòmica i enològica estructurada a partir de blogs en el nostre país, molt important. I nosaltres n'hem fet una selecció i hem demanat també als nostres lectors, doncs, que ens suggereixin aquells que creuen que mereixen ser en aquesta revista.
I una pregunta, això en els següents números què fareu? Anireu ampliant o treureu els imants aquests i em posareu de nom?
Bé, van apareixent de nous. La veritat és que les dimensions de la nevera, aquest cas, no estan limitades per un espai físic.
Exacte, com que és un iPad pot anar creixent.
Sí, potser l'ordre variarà, però diguem-ne que la nevera, doncs, pot estirar-se tant com faci falta.
Només com a curiositat, hi ha una cosa que m'ha sorprès. Els de Gastronosfera, que és un dels links que he seguit, m'han preguntat si tenia més o menys de 18 anys. Diu, això m'ho pregunten amb altres webs, amb altres tipus de webs, però amb un de cuina no m'ho havia
dit. L'alcohol. Deuen tenir productes relacionats amb l'alcohol i et demanen si ets major d'edat.
Però no te'ls pots veure.
No te'ls pots veure, però diguem, no poder suggereixen que consumeixis.
Pots veure.
No, n'hi ha països, sobretot, perquè clar, aquí deveu trobar-vos amb aquesta història tan complicada de que la distribució d'una revista d'aquestes característiques, com que no té límit de quioscos, es pot fer en qualsevol país del món, amb la qual cosa n'hi ha països que tenen lleis molt restrictives.
Perdona, Vicent, cosa que no he entès mai, perquè sí que la podries restringir, perquè
sí,
pots anar a la botiga d'Apple i dir aquesta només la vull vendre, o la vull regalar, o la vull promocionar a les botigues de país A, país B, país C, país D, o a tot el món. Jo no he entès mai per què algú vol restringir la distribució d'un producte.
Ho desconec, però segurament hi ha publicacions que el fet de ser consumibles o susceptiblement consumibles en algun país, doncs, pugui tenir algun impediment legal.
Que tinguin algun dret, però podries arribar a restringir que només el venguessis a llocs que l'alcohol estigui autoritzat.
Per exemple.
Jo... us volia afegir una mica més de feina, em sembla, perquè pensava que potser també caldria aquesta revista en versió anglesa. És a dir,
tu saps més del que aparentes?
No.
Sí, ja t'ho explico.
I penso, a veure, a mi, per mi això que dèiem al principi, no? Vull dir, el tema gastronòmic, doncs, és una de les cartes de presentació de la cultura, de la nostra cultura al món, i evidentment jo crec que al darrere també hi ha molt de turisme.
Sí.
Per tant, una bona eina, doncs, de captació de turisme seria aquesta, promoure doncs, tot això.
De fet, tu puc explicar-ho, perquè com presento el projecte que l'hem presentat a diversos fòrums, ja ho hem dit així. Sí, té la versió anglesa, que no té el nom encara definit ni el moment exacte en què sortirà, però comptem que és al principi del 2014, pot dir Catalan Cuisine com Barcelona Foods and Drinks, que té aquest objectiu, un objectiu bifurcat, si vols. Un és posicionar dintre dels stock, dintre els líders d'opinió gastronòmics i enològics de parla, això és la revista, de la secció de cinema concretament.
Semblava un telèfon, eh? Perdoneu, però
era una màquina.
El Joan Jofre, jo vaig explicar als oients perquè aquí van passant coses, el Joan Jofre té l'iPad obert com sempre i li ha sonat la revista.
Comentava que sí, té la versió, ja és un bon inici, té la versió anglesa definida, amb aquest doble objectiu, posicionar la cuina catalana i els productes catalans al mercat anglosaxó, i per altra, ser capaços de dinamitzar doncs, a partir del turisme que ja tenim aquí a Barcelona i a casa nostra, al nostre país, per tal que ells puguin tenir doncs, productes de qualitat que sàpiguen que estan fets aquí, que estan escollits per la gent d'aquí perquè puguin visitar. Mm-hmm. Hi ha aquesta doble via, la externa i la interna, mm-hmm. que serveixi de referència per la gent que ens visita.
Però sempre n'hi ha un problema, dir... Jo poso una revista d'aquestes en un quiosc global, però aquest quiosc global té 2 milions de publicacions.
Correcte.
Mm-hmm. Com me troben?
Aquí està la gràcia. Nosaltres, evidentment, som conscients que necessitem una agència de mitjans per posicionar-nos en el mercat anglès i més en el mercat nord-americà, i després tenim dues persones ullades, si vols, i que sabem qui ens interessa, una afincada a Nova York i l'altre a Londres, o l'àrea metropolitana de Londres, que seran els encarregats doncs, de definir, juntament amb l'agència de mitjans, l'estratègia de comunicació en els països destinataris.
Mm-hmm. I el repte més important quan fas una revista d'aquestes és el tècnic o ja directament és el periodístic? És a dir, sí. Sempre que fas una publicació periodística n'hi ha un repte periodístic, com enfoca les coses, a quin públic vull arribar, què interessa, què no interessa, quin to use... La discussió periodística que tindries en paper, en ràdio, uh-huh. en tele, en tal. I suposa que n'hi ha una complicació de creació i de possibilitats. No? Bueno, doncs puc posar un vídeo, puc posar un 3D, puc posar no sé què, o puc plantejar-me això dels japonesos de l'olor. No? Què prima més a l'hora de començar? Quan teniu en blanc el número, ara tenim el número del mes que ve.
Els continguts. El repte és periodístic, el repte és ser capaços de crear un llenguatge que sigui fàcilment codificable pel lector en funció de l'ús que fa de la tauleta. La tècnica, el format, és el suport en el nostre cas, i sí que és molt innovador per ser una experiència pionera o d'avantguarda en aquest cas, però sí que tenim bastant clar i ja des d'un bon inici, i això ens ve molt marcat gràcies a la influència d'un senyor que es diu Roger Black, que és un dels principals adaptadors del canvi del paper a la web a Estats Units, que amb el que vam contactar en un bon inici, com teníem aquest projecte.
Sí, em sembla que ens ho va explicar
el germà,
que va estar aquí de fiolades.
Sí, sí, i un Skype que em deia, contactarem per Skype, i jo deia, no t'acceptarà, no. I sí, és com tocar el Ferran Adrià del seu sector, en aquest sentit. No? I vam estar xerrant a partir de Twitter i a partir de Skype, i de fet ja teníem l'idea clara de que els continguts programes s'haurà de formar, però encara ens va remarcar-ho més en aquest sentit. Per tant, el repte és periodístic, és intentar doncs, escriure i comunicar amb un llenguatge que és propi d'aquests tipus de dispositius i que sabem que la feina que fèiem abans en els diaris convencionals o a les webs doncs, no és exportable, per entendre'ns, sinó que hem de ser capaços d'adaptar les característiques del periodisme per mòbil o per tauleta a l'ús que en fan els lectors.
I quan te trobes els lectors, aquests 10.000, per exemple, uh-huh. que ja estan a esguardo, i perquè uh-huh. Sentits estan el primer número, sí. Per tant és molt d'hora encara per parlar-ne. Què te destaquen? Què és el que us comenten més? Què és el que els atrau més?
De fet, ells...
Esguard no ho hem explicat massa, és una revista generalista,
sí.
Diríem, eh? Un setmanari com se'n tenia sempre. Mm-hmm.
Una de les coses que a nosaltres també ens fa més il·lusió és que ens valoren a partir de la qualitat, que és un d'aquells aspectes que dius, escolta, m'estàs donant una publicació rodona amb una sèrie de continguts de qualitat que sí que bé podria trobar en algun altre lloc, però concentrats amb un nou dispositiu que em fa just d'una manera determinada, i aquests continguts estan pensats per aquesta manera que la consumeixo, ja sigui de manera o practicant el multitasking en el sofà mentre tens la televisió encesa o estàs fent una altra cosa, o vaig pel metro i ho puc veure mentre faig el trajecte. I destaquen sobretot això, la capacitat de que els continguts, no sé si en són conscients, de que les narratives són els que fan que puguin ser consumibles d'una manera natural en aquest dispositiu, però sobretot ho destaquen, no d'aquesta manera que ho dic jo, sinó amb les seves paraules, dient que hi ha una sèrie de continguts que són fàcilment consumibles des del dispositiu. Altres publicacions que transporten, diguem-ne, el PDF directament, per dir-ho, directament a la tauleta, doncs els hi passa que tenen una taxa d'abandó brutal i no s'hi torna. I una de les coses que destaquem és aquesta, és la fidelitat també dels nostres lectors, perquè els donem continguts que són fàcilment consumibles en aquests dispositius.
Que estan pensats
i dissenyats per aquest.
Sí, per tant, el debat aquest que teníem sobre periodisme, tècnica, el periodista ha de saber, com a mínim, el que es pot fer.
És bàsic entendre-ho, perquè jo amb en germà a vegades em parlava, em diu, tindrem una publicació que ara no tindrem els 1.400 caràcters de la columna del diari en qüestió, i per tant doncs podrem fer reportatges com aquells que somiàvem quan començàvem. Doncs no. Tant l'extensió com la manera d'explicar-los, com la manera d'expressar-los formalment en el dispositiu, doncs ens marquen el camí de l'èxit, el camí de la fidelització del lector, el camí que el lector es trobi còmode amb aquesta disposició i que, a part de descarregar-se-la, doncs la consumeixi de manera regular. Pensa que som setmanals, per tant els hi donem material per emplenar el seu iPad més enllà de l'Angry Birds o de YouTube.
Heu anat modificant molt? O sigui, per exemple, parlant d'Esguard, amb un any i mig, ha variat molt la presentació, el format, és a dir, això, atenent justament a veure com es consumeixen els articles o com es consumeixen els continguts.
Sí. Diguem, formalment hi ha molts denominadors en comú. Després també hem tingut una sèrie d'ítems externs que ens han marcat, com és l'aparició del Retina, els nous iPads, la versió per Android, la versió per iPhone, que ho deixem a part perquè sí que és un altre tipus de dispositiu i un altre tipus de consum i un altre tipus de relació entre el lector i el telèfon i la revista, en aquest cas, però sí que hem tingut molts ítems. Per exemple, abans la resolució entre un fons negre i un fons blanc amb segons quins dispositius doncs creava la lectura no era plaent, per entendre'ns, doncs són aquests petits detalls que a partir de l'experiència dels usuaris nosaltres hem anat après. Nosaltres podríem treballar amb un iPad 2 o amb un iPad Retina perquè el teníem de bon començament i el volum, la majoria de lectors anaven amb un dispositiu anterior, i clar, nosaltres la visió que teníem doncs era diferent. A partir dels inputs que hem anat rebent, hem sigut capaços de modificar aquests detalls que fan que la lectura doncs flueixi.
El Retina, per cert, els oients que no sàpiguen el que és, els nous aparells d'Apple portàtils tenen una pantalla que es diu, no sé si es diu la pantalla Retina o què, però que vaja, que té una resolució altíssima, no? La qual cosa, diguem, que podria acostar-se al visionat del que seria paper cutxer, d'aquell que dèiem abans, amb unes fotografies molt detallades, amb un vídeo en alta definició.
Exacte.
Tota aquesta cosa, components d'aquest estil tecnològic que s'han de tenir en compte.
Clar, però penses que quan estàs fent una revista has de tenir en compte els que tindran Retina, els que tindran un mini, els que tindran un iPad sense Retina, els que tindran un Android, i els de l'iPad encara tenir un avantatge que només tenia una mida. Però els de l'Android ja el tema mides...
Sí. De fet, nosaltres per l'Esguard, que surt, el lector veu que traiem una revista, ens en trenquem sis. Tanquem sis publicacions a adaptar.
Com?
Tanquem sis publicacions.
Sis versions.
Sis versions de l'Esguard. La versió per mòbil, la versió per Android, dos tipus de versions per Android en funció de les mides i tres tipus de versions per dispositius iOS, per entendre'ns. No? I tots tenen les seves particularitats en aquest sentit. I més Android, que és un univers... Ara es va acotant més. Sembla que l'altre dia llegia que vam llançar la versió KitKat i semblava que era una cosa molt més estàndard, que s'apropava molt més a un sistema... amb les seves diferències amb un sistema, amb el sistema iOS, però és clar, imagina't la quantitat de fabricants que hi ha que suporten o que fan els seus terminals, amb Android, la dificultat que ens requereix a nosaltres. Alguns elements no ens funcionaven amb segons quins tipus de versions, hi havia el canvi de l'Ice Cream Sandwich en el Jelly Bean, nosaltres érem adaptables a partir de la versió 4.1, ara ens treuen la KitKat, diguem-ne que és una feina afegida que tenim, que té sobretot l'equip de disseny i programació en aquest sentit.
El Marc ha començat a dir paraulotes en anglès, tota aquesta pal·li ja no cal que la traduïsca.
Totes gastronòmiques, per cert.
No. Totes gastronòmiques, sí.
Sí, és molt curiós això que l'Android posa KitKat. El KitKat sí. No és un,
són
una xocolatina.
Són versions. A mesura que van canviant de versió...
Que són alfabètiques.
Sí, en lloc de l'iOS 5, iOS 6, iOS 7, que és on estan ara, Android li posa un nom més simpàtic.
Un nom sí. Gastronòmic.
A veure... amb tots els meus respectes. Has de saber llavors molt bé quin és l'últim, perquè tu saps amb l'iOS que el 7 va darrere del 6.
Exacte.
I que el 6 va darrere del 5. Però amb Android has de tenir un...
No, em sembla que són alfabètiques, vull dir.
Has de tenir una xuleta al costat.
Com a mínim, si dius...
Ah, vols dir que la K, la K, que després va la L.
Sí. Ah... No sé, trobaran Lemon, no?
Sí, podem fer futurologia amb el nom de la propera versió.
Bueno, això com a mínim indica que ja és... per descansar, que n'hi ha una lògica al darrere. Això és molt important. Això és l'internauta. Aquesta setmana, parlant amb Marc Teixidor, soci director de comunicació d'Esguard Publicacions, els que publiquen la revista Esguard en iPad, però ara també recentment la revista Sentits, www.revistasentits.cat, per si voleu tenir més informació, però sobretot doncs aneu a baixar-vos, a descarregar-vos l'aplicació per iPad, aquesta revista de gastronomia i vins que, com deia, acaba d'aparèixer. Tornem d'ací uns minuts.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Tinc més de 500 amics a internet, però no hi ha res com abraçar i sentir els qui realment estan a prop meu. Si tens entre 14 i 25 anys, apunta't al programa Jove de la Caixa. Podràs disposar d'avantatges i descomptes en lleure, cultura i viatges i tindràs accés a beques, habitatge, feina, voluntariat i molt més. Informa-te'n a lkxa.com. Som joves com tu.
Atenció, i en aquest instant fa entrada a la Sala de les Estrelles la grossa de cap d'any. Caram, aquesta dona sí que té cap. Bé, recordem els nostres oients. Sorteig 31 de desembre. Primer premi, 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros.
Nou sorteig grossa de cap d'any. La grossa de Catalunya.
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi. I si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya.
En Joan Jofre t'ho arregla.
En Joan Jofre ens ho arregla. Per què ens arregles aquesta setmana? Dius, la privacitat ens vas arreglar, Joan. És picar molt alt, això, eh?
Tu recordes una revista que encara existeix que es diu Interview?
Sí, home.
Per què es va fer famosa? Pel destape.
Bueno, i perquè en un moment... Jo sóc gran, eh? I en un moment determinat, a més, feia informació política molt bona.
Bueno,
després es va quedar amb el destape, però...
Perquè amb això del web 2.0 ens dediquem tots plegats al destape. És a dir, tothom sap de tot del que fem i deixem de fer. I els consells que avui volia donar no són pels qui volen sortir despullats per internet i que els tinguin i que tothom vegi, sinó pel contrari. Pels qui no volen que tothom sàpiga de tothom, o com a mínim d'ells, dins d'internet. Perquè és un risc. És a dir, bueno, Quantes vegades us han arribat fotografies o us han arribat informació de gent que dius, i aquest, què fa aquí? Ja ho ha vist bé, el que està fent? O quantes vegades, i això ha sortit moltes, amb moltes informacions, algú ha anat a buscar una feina i li han dit, vostè ha vist el que té la seva pàgina de Facebook? Diu, vostè n'és conscient del que està posant aquí? Bé, doncs, els que vulguin despullar-se, que es despullin. Però els qui no, anem a donar-li uns quants consells. I el primer és anar-vos i baixar-vos una extensió que es diu AB-G Privacy Fix.
Com és això, com?
Privacy Fix, privacyfix.com, que és gratuïta i que només funciona amb Chrome o amb Firefox. Però és igual, és a dir, que només funcioni amb Chrome o amb Firefox, si algú no el té que se'l baixi, que és gratuït, igual que l'extensió, perquè el que fa aquesta extensió és anar a buscar les configuracions que tu tens dels programes que hi ha a la xarxa, te'ls analitza i els modifica. Però el que està modificant, com que el que està modificant són les configuracions del que tu tens a la xarxa, una vegada has fet servir la instal·lació has fet servir aquesta extensió instal·lada una vegada, ja no cal que la tornis a fer servir mai més, ja la tens allà i ja, si algun dia vols revisar com ho tens o com ho deixes de tenir. A veure,
el gran dubte és com sé que privacyfix.com no és de la NSA.
Sabia que em faries aquesta pregunta. Gràcies. I no ho sabràs.
Estàs dient-me que sóc previsible. Està bé,
no,
està bé.
No ho sabràs i hauràs de confiar en ells.
Ostres.
No, de fet, hauràs de confiar que el que fan ho fan bé. I el que fan és ajudar-te a modificar coses de Facebook, bàsicament, Google Plus o LinkedIn, bueno, totes les xarxes socials que hi ha en aquests moments. Perquè us en feu una idea, és a dir, Privacy Fix et demana autorització per saber de tu a Facebook, a veure, el teu perfil públic, la llista d'amics, les llistes d'amics personalitzades, els canals de les notícies, les relacions que tens, les notes, la vida laboral, les actualitzacions d'estat, la formació acadèmica, el lloc de naixement, la població de residència, les fotos i gustos, no he acabat, les notes, la vida laboral, actualitzacions de l'estat, les històries, la ciutat a la que vius, la ciutat a les que has viscut.
Vinga, vai, targeta de crèdit i què més?
Però a veure, parlant en sèrio, i per què t'ha de saber tot això?
No, vols saber, o sigui, tu autoritzes que sàpiga tot,
sí,
això de Facebook?
Sí, me fa més por aquest que el Facebook, francament. O sigui, depèn de la llista que has dit, me fa més por instal·lar.
Tu autoritzes que sàpiga tot això perquè ell faci un estudi de com ho tens i et digui com ho has de tenir perquè sigui més, perquè sigui, si tu vols, més privatiu per tu, el que
informe,
tu estàs... Et fa un gran informe en pantalla i et diu aquesta configuració del Facebook... Llavors ja et porta directament al Facebook i et diu aquesta configuració del Facebook, que la tens d'aquesta manera, posa-la d'aquesta altra manera i veuràs les coses millor. Per exemple, sabeu que ara el Facebook ha tret una configuració on tu pots dir si vols o no vols. Sabeu, o algú no ho sap, si tu vols o no vols, que quan tu fas un m'agrada, ho facin servir pels seus anuncis.
Sí, aquesta polèmica que hi ha hagut.
Aquesta polèmica. Doncs el programa et porta directament a la configuració del Facebook, on tu tens aquesta configuració, on tu tens aquesta preferència, i et diu, si tu no vols que això ho facin servir, has de marcar aquí, i allà és on tu has de marcar. I directament t'ho corregeix.
Sí, bàsicament, que et guia cap a les configuracions
sí,
que normalment són molt difícils de trobar.
I estan molt amagades. Ja. I sobretot les de... Et fa, per exemple, et fa una llista d'amics. Et fa... Ell et crea una llista nova d'amics amb els amics que tu vols que vegin els teus posts.
Perquè potser n'hi ha que són coneguts, només.
Clar, arribes un moment, quan tu tens 200 amics al Facebook, potser no t'interessa que tots sàpiguen tot el que estàs fent. Llavors tu fas una llista i per defecte, quan tu poses alguna cosa al Facebook, només la coneixeran aquells. Una altra cosa que és molt interessant, et dona una configuració perquè quan tu facis, quan una amistat teva faci una publicació que t'estigui parlant de tu, tu l'hagis de revisar sempre abans de que es faci pública. És a dir, que tu no surtis sense voler
allà al mig i sense dir, i jo com és que he sortit per aquí al mig? No, no, primer has d'aprovar-la perquè tu surtis.
I per
aquesta
tant...
és del Facebook, però és que el Google Plus és igual. Tu saps què és el Search History? Que és la història de totes les cerques que has fet al Google?
I això es veu?
Això es veu, això està visible.
Però jo puc veure les teues?
Ells les poden veure.
Va.
Tu no pots veure les meves, però ells poden veure. O el que tu has vist al YouTube. Google ha fet exactament el mateix. En funció de la teva història i el que t'has fet a les recomanacions, et poden fer servir en els anuncis. El programeta aquest, a més, et diu què vals tu per Google. Mm. Jo he descobert que jo per Google val $4.03.
Com?
Baratet.
Sí, no tinc massa importància.
Jo pagui això, eh? No et preocupes, eh?
És a dir, Google, amb el, i jo tinc bastant restringit, amb el, les dades que té de mi al cap de l'any, en treu $4.03.
En publicitat,
en publicitat, en,
sigui,
en tot el que sigui. És a dir, quan més restringides tinguis aquestes opcions, menys en traurà. Bé, una vegada ja sabeu què val i una vegada heu canviat totes aquestes configuracions, ho sento, però el programa és en anglès, però vaja, les configuracions quan,
ja
et, porta,
ve, ja ve
quan et porta les configuracions de Google o de Facebook ja són relativament senzilles de fer. Hi ha un altre que encara és més divertit, que és, tu saps que quan estàs visitant els llocs, qualsevol lloc web, et fan un tracking, o sigui, un seguiment de tot el que estàs fent en aquell lloc web, o d'on vens, on vas, pràcticament com et dius o com et deixes de dir. Doncs hi ha una altra extensió que es diu Do Not Track Me, que el que fa és prohibir o eliminar tot el tracking que fan a les webs sobre tu. A veure, si no voleu que us bloquegin, perquè fins i tot hi ha webs que si estàs bloquejant el que et segueixin, no les pots veure. O sigui, has de desbloquejar aquesta extensió per poder seguir navegant. Però, només per curiositat, instal·leu-la i després la desinstal·leu i mireu la quantitat de llocs que us poden arribar a controlar i a seguir. Per posar un exemple, no posaré, a l'últim posaré un nom, però vaig a un portal de notícies americà, té 13 llocs de tracking del que tu estàs fent. 13 diferents. A un portal de comerç electrònic d'aquí de Barcelona en té 14. I fins ara el que més n'he vist són els de l'EFNAC, que en tenen 15. 15 sistemes diferents de fer un tracking del que tu estàs... A la mateixa pàgina, a la mateixa pàgina web que tu estàs veient, fins a 15 llocs que t'estan fent un tracking del que tu estàs veient. Llocs que el que estan fent després és vendre-ho. O sigui, estan venent les teves dades per fer negoci.
Molt bé, en resum, ens hem d'instal·lar privacyfix.com i
do not track me.
Do not track me. Tot això, com sempre, com cada setmana, a comunicacions.cat trobareu...
I si ho voleu per escrit, també ho tindreu amb tots els links i tot això, i la web estarà.
Molt bé.
Més informació a comunicacions.cat.
Ara, clar, ens ho ha posat, anava a dir la paraulota que se sol dir en aquests casos. Marc, com anem de tracking?
Jo de fet... 16. No. Jo, de fet, sí que tenim estadístiques, evidentment. De fet, un dels grans valors que tenen aquest tipus de publicacions és... fins i tot de cara a patrocinadors o aliances estratègiques, la capacitat de saber com es comporten els usuaris dins de la pròpia revista.
Hi ha trackings que fins i tot aquest mateix programa que jo us estava comentant, que quan te'ls detecta et diu, vale, però aquest tracking te'l deixo passar, que són trackings d'estadístiques.
Exacte, nosaltres ens serveix sobretot per saber si un article... quan es tarda a llegir, quin és el que ha tingut més èxit, quantes vegades has retornat en aquest article. Diguem-ne que són estadístiques bàsiques, no passem d'aquí. Però sí que jo tinc un programet d'aquests instal·lats en l'ordinador, i com jo navego amb el Google Chrome, se va apareixent en el vèrtex superior dret, a Trackbomb, em sembla que es diu, i que es carrega els trackings que vaig deixant jo a través de la xarxa. Nosaltres les estadístiques les utilitzem sobretot per això, per anar millorant, per saber quin és aquell articulista que la gent hi presta més atenció, per saber que en funció d'aquells que tenen seccions habituals, per exemple, tenim el Sion Fullana, que ens envia les fotografies de Nova York, doncs en funció de quina temàtica tingui, si passa més estona. Tenim articulistes que són complexes de llegir en altres espais i sabem doncs, que s'hi presta força atenció. Sabem quantes vegades s'obre la revista, quin ús en fa, etcètera, etcètera. Aquests són els nostres trackings, no tenim altres pretensions ni de vendre ni de fer ús de les dades personals que francament, ens interessen relativament poc, més enllà de l'ús que se'n fa de la nostra revista.
Mm-hmm. Vosaltres, s'ha d'entendre, o a la millor és entendre massa, que fa un any llanceu Sentits, ara llanceu... fa un any llanceu Esguard, ara llanceu Sentits. Com a proposta, diguem, vosaltres acabareu fent 10, 15, 20 revistes? És un poc el pla... de negoci, diguéssim, sí. Que teniu.
Primer el punxem amb l'anglès, ara el punxem amb el
la nostra feina.
Sí, exacte. Nosaltres som un editorial de continguts digitals.
Allà naixeu amb aquesta
sí,
definició.
Sí, aquesta és la... I ens constituïm amb aquesta... amb aquest prefix, si vols, eh? Perdó. Nosaltres tenim vocació editorial, i alhora tenim vocació periodística, i l'Esguard, diguem-ne que era aquella publicació que volíem fer. Per això va ser la primera. I a partir d'aquí doncs, anem editant publicacions digitals, en l'àmbit digital, que és el nostre medi, per tal doncs, de donar suport a altres empreses o altres institucions o crear productes propis.
O sigui, si algú, per exemple, està pensant en fer una revista digital... i no sap com fer-la perquè té aquesta dificultat, us pot anar a vosaltres i dir ei, me la feu i
correcte.
Això li cobreu el que tinga que cobrar i
correcte.
Ja està, no?
Correcte.
Uh-huh. Això és, per tant, una via de negoci interessant, no? Perquè avui en dia jo crec que la gent que es troba amb aquesta situació sobretot es troba amb la dificultat de com, jo diria que no només de com fer-la, sinó i com la penja al storage, com se diga,
de fet,
i el lío de l'Android i el tal, no? És a dir, no és tan senzill com fer una web o fer un Facebook, en absolut.
Nosaltres sempre expliquem que nosaltres sortim l'11 de setembre del 2012, volem sortir, ens fixem aquesta data perquè entenem, intuïm o sabem de que serà una data històrica i és un bon moment doncs, per llançar la primera publicació nadiua per a tauletes en català, però nosaltres portem un any i mig treballant-hi. Portem des de... un any i poc, per entendre'ns. Em sembla que era el juny de 2011 quan en el marc d'una taula, d'un sopar, d'una calarra col·lectiu, lamentar-nos i llepant-nos les ferides de cap on va la professió, cap on va el periodisme, cap on van les publicacions, cap on ha fugit la publicitat que fins ara mantenia els grans grups, etc. Ens plantegem, doncs... Fer el salt i crear un producte nou per tal de fer-ho. Clar, aquests 3 anys, diguem, dos anys i mig que ens han servit per acumular know-how són els que també volem ser capaços doncs, de facilitar i de facilitar-se doncs, en aquelles empreses, institucions o fins i tot particulars doncs, que vulguin generar o vulguin iniciar-se en les publicacions o en el periodisme nadiu per tauletes i dispositius mòbils.
Clar, aquesta gent el seu d'ensenyar les possibilitats de la història. Te pot venir, tu abans has fet un comentari dient n'hi ha aquests que posen el PDF amb la tauleta i es pensen que amb això i que passa fulla ja està, no? I clar, nosaltres això és...
Exacte, el que comentàvem al començament, és els coneixements que hem adquirit són per una banda els usos que se'n fan i per l'altra és la manera formal de volcar els continguts dintre d'aquests dispositius perquè puguin ser consumits i puguin ser... llegits d'una manera natural, d'una manera nadiua en aquest tipus de dispositius. Tot això és el que hem après, bé, el que anem aprenent gràcies a aquests tracks també que comentàvem, que comentava el Joan.
Per tant, esperem en un futur moltes més...
Ah, però ho tenen fàcil. Diu, quan han d'explicar què es pot fer... Ah, sí. Quan heu d'explicar què es pot fer, ensenyeu el que feu i...
Sí, sí.
Mira,
I és ben fàcil.
Abans ho he evitat, però ja ho puc dir-ho, que estem en confiança. Som una editorial i l'Esguard, per entendre'ns, era la nostra targeta de presentació. Uh-huh. Sí, com nosaltres ens ensenyem el que fem o el que tenim capacitat per fer i el que volem fer, l'Esguard ens serveix de targeta de presentació. És la nostra, mira, nosaltres fem això i tu tens aquests 61 números, pots veure l'evolució que hem anat patint l'Esguard en positiu, com l'hem adaptant als nous dispositius, a les noves resolucions, als nous hàbits de lectura, a les noves plataformes, a l'iPhone, als Android, etc, etc. Per tant, tot això és un bagatge, tot és un valor, és un coneixement que tenim nosaltres amb un paquetet i que anem ampliant cada dia que passa, com aquell que diu, gràcies als nostres lectors, i a partir d'aquí doncs oferim els nostres serveis editorials i aquest coneixement. I els que vol que en PDF, jo no diu un manguardia d'una manera despectiva, en aquest sentit, no? Cadascú pot fer el que cregui oportú i actuar de la manera que cregui oportú. Però sí que és clar que jo veig unes mancances tan importants, que és que els continguts no estan pensats ni dissenyats per ser consumits en aquest tipus de dispositius.
N'hi ha una discussió al món, de tota manera. Quan va aparèixer tot això de les tabletes, per exemple, Wired va fer un esforç molt gran, va haver una revista molt comentada que va fer el Richard Branson, que no me recordo el nom, però que era francament espectacular. Però n'hi ha un poc...
Estem tots intentant recordar el nom.
Igual té, no passa res, tampoc passa res. Em sembla que encara continua així, però...
Em sembla que la va tancar.
Val.
El Murdoch, no? El Daily.
El Daily del Murdoch,
que s'ha dit.
Però aquesta, clar, el Murdoch va entrar precisament fent el que no has de fer.
Exacte.
Intentant copiar el model antic. No, però ho deia perquè jo tinc la sensació, només llegint la premsa de fora i tal, que això de l'iPad s'ha refrenat una mica, no? Com si diguérem, primer va haver molta revolució, això serà la repera, però després com si n'hi hagués una sensació de dir ui, però això és molt més complicat del que sembla.
Amb el sentit de penetració d'aquests dispositius?
De mercat, no de penetració de dispositius, sinó d'hàbit.
D'hàbit d'ús.
D'hàbit d'ús. Per exemple, Wired reconeix que ells van llançar l'iPad pensant-se ja ningú comprarà el paper aviat, i que, en canvi, el paper funciona més.
Evidentment. Sí. Nosaltres també estem convençuts de que no venim a substituir a ningú, ni a les publicacions digitals substituiran a ningú. El que passa és que els lectors doncs tenen altres plataformes i altres formats amb el qual doncs aprendre, a informar-se i fins i tot relacionar-se en aquest sentit. Nosaltres el que volem és donar continguts a aquelles persones que es gasten 600 euros en un dispositiu com aquest i que puguin gaudir-ho setmanalment amb articulistes, amb anàlisi i amb converses en profunditat en aquest sentit. Per tant, nosaltres som una peça més de l'engranatge periodístic, del mapa periodístic del periodisme català. I si t'hi fixes, Sentits és una publicació temàtica, una publicació al voltant de les experiències gastronòmiques i enològiques i del món dels vins i del món menjar i del món beure, i moltes de les revistes també tendeixen a aquest tipus de publicació, una publicació més de nínxol, més específica. I en canvi, Guardes, en sortim en publicació generalista, no? I que també teníem aquella voluntat de posar el nostre petit gra de sorra en el panorama periodístic català. I és una publicació purament periodística, és un pensada per fer periodisme, mentre que les altres potser són més temàtiques al gran gruix. Per tant, no tenim ni pretensió ni somiar-ho, ni ja se'n fa cosa dir-ho o verbalitzar-ho, de substituir ni posar-nos al lloc de ningú, senzillament, sinó a enriquir el panorama periodístic del país.
I penses que va de forma molt hàbil la pregunta, està bé.
Una cosa, per fer-nos una idea dels continguts, sobretot de Sentits,
sí.
És a dir, Sentits doncs, podria haver estat una revista en paper, com ja n'hi ha unes quantes,
sí,
però opta pel digital i sobretot per pissarretes. Té una temàtica que és la gastronomia, que estem, o sigui, d'entrada a la gent li pot pensar, ai mira, una revista de receptes.
Sí.
Suposo que també són diferents.
Deixem no? recomanar la de la botifarra dolça.
Botifarra dolça. Oh, sí, sí. Jo tinc un...
Ens trobarem receptes, suposo, però suposo que també el que deu pivotar és l'element de la cultura, no? La cultura del vi, la cultura...
Correcte, és el que ens permet aquest tipus de publicació que ens diferencia de les altres. Ens és donar valor afegit al voltant de què passa en el context on trobem un producte determinat, un tipus de vi, un tipus de restaurant, un tipus de cuina, etc etc. Explicar les històries humanes que hi ha, explicar les arrels, ara parlava botifarra dolça, d'on surt la botifarra dolça, on es troba, per què, hi ha una llegenda molt maca al darrere, és a dir, ens permet doncs, anar una mica més enllà del si m'ho permets, del 2D i passar a un pla una mica més tridimensional, és a dir, explicar quines són aquelles vivències, aquelles experiències que hi ha al voltant d'un producte, al voltant d'una recepta, al voltant d'un vi.
I suposa que molt amb el suport de la gent que fa això, és a dir, un tipus de publicació d'aquesta requereix, i m'imagino que és entusiàstic en aquest sentit, el suport dels cuiners, dels sommeliers, de tota aquesta tribu.
I francament estem encantats i molt contents perquè una cosa nova, innovadora en el seu món, en un món que les evolucions tècniques es produeixen en el producte, la manera de fer-lo, la manera de millorar-ne la qualitat, doncs s'han trobat francament doncs, contents i sorpresos fins i tot de veure que hi ha publicacions que poden anar una mica més enllà del que o seguir l'estela de l'evolució del producte en aquest sentit. Les tècniques en l'embotellament i amb la conservació han millorat molt la qualitat de segons quins vins, les tècniques culinàries han evolucionat vertiginosament, sobretot a casa nostra 20 anys cap aquí, doncs ara doncs, també els donem un plus i afegim des d'un punt de vista comunicatiu un plus que altres publicacions doncs, no podien, altres publicacions referents i que nosaltres ens inspirem i que seguim, doncs no pel seu format doncs, no podien fer.
Molt bé, doncs ens ha anat l'hora de l'internauta, l'hem passat amb el Marc Teixidor, soci director de comunicació d'Esguard Publicacions, que són els editors de la revista del setmanari Esguard, i també ara, recentment, de fet, ara quan estem gravant això, està a punt d'aparèixer el segon número de la revista Sentits. Els qui no us la baixeu encara per l'iPad o pels aparells mòbils, www.revistasentits, hi trobareu un tast, mai més ben dit, revista Sentits de gastronomia i vins per a l'iPad. Marc, moltes gràcies per la feina que feu i per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com sempre, Joan Jofre, que ens ha explicat això del Privacy Fix i el Donut Trade Me.
No us destapeu, que fa molt de fred.
Ja ho trobareu. Martí Crespo, també. Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres. I, com sempre, acabem amb una música de les que es graven en acústic a l'Espai VilaWeb. En aquest cas és Humilment Brillant, d'Inspira. Ja ho sabeu, també tota la informació del país i del món la podeu trobar cada hora, les 24 hores del dia, a vilaweb.cat.
Ara som en aquell punt on els cossos són com aigües barrejada sense mida, on no arriben les paraules. Sortim enlairats com si mai tornéssim a estar junts. Formes són canviants, prenen vida i es deformen dins cada petit instant. I al nostre davant, llums d'espelmes que ens veuran fugir. Dits com llars de foc, brases d'una pell tan nua. Dos cremen del tot vells coixins i antics llençols amb tants reques, braques i pètals de flors, de flors que ara cremen pels dos com aigües d'un sol mar. Plou i no vessen mai. Branques i pètals de flors, de flors que ara cremen pels dos com aigües d'un sol mar. Plou i no vessen mai. Sense cap pressa.